Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Com esteu? Avui ens despertem amb 9 graus a Palafrugell, 2 graus a les Borges Blanques i 8 a Cabrils, dijous en què tornem a tenir ple tant al Parlament com al Congrés dels Diputats. Aquí continuarem també parlant de pressupostos. De fet, a partir de les 9 entrevistarem la consellera d'Economia Alícia Romero al matí de Catalunya Ràdio per saber si hi ha marge d'entesa amb Esquerra Republicana. I a Madrid, avui hi ha nova rebregada per Pedro Sánchez. Junts, Partit Popular i Vox tornaran a tombar el decret de mesures socials. Però, a tot arreu, el tema dels passadissos continuarà sent els arxius del 23F i la mort de Tejero. Aquest era el moment, aquesta nit, en què una furgoneta fúnebre sortia de la casa on Tejero va morir amb 93 anys. L'últim cop que l'havien vist en públic va ser el 2019, quan es van traslladar les restes de Franco al cementiri de Mingo Rubio. Analitzarem en temps d'àgora la figura de Tejero, també les novetats que han aportat aquests documents publicats. Per exemple, tenim la implicació de 6 membres del servei secret a l'intent de cop d'estat. Tenim el paper de Joan Carles I, que va ordenar que no es deixés entrar el general Armada al Palau de la Zarzuela, on va afirmar, per exemple, que ni abdicaria ni abandonaria Espanya. Tenim també els colpistes, admetent que deixar lliure el rei va ser el seu principal error, o per què la dona de Tejero va dir que els promotors del cop havien abandonat a Tejero. Avui en parlarem també i analitzarem també l'última mesura impulsada pel govern espanyol.
Tenemos la firme voluntad de prohibir las bebidas energéticas para menores de 16 años. Y lo haremos de la manera más eficaz y más urgente.
Avui ens preguntarem què suposa pels joves prendre aquest tipus de begudes. En parlarem amb la nutricionista Júlia Ferrer a partir de 3:15. Això serà abans que, com cada dijous també, al matí de Catalunya Ràdio, obrim la taverna i ho farem avui a partir de 10:15 des del bar Taita. És aquí al costat de Catalunya Ràdio. És un establiment de confiança mític on van molts treballadors d'aquesta casa des de fa molts i molts anys. Doncs bé, a 10:15 explicarem per què i anirem a fer la secció des d'allà, des de la taverna avui, des del bar Taita. I després vindrà també aquest programa una de les figures més destacades de l'olimpisme de casa nostra. És Andrea Fuentes. Exentrenadora, ara seleccionadora espanyola de natació artística, amb aquest Smooth Criminal de Michael Jackson, que va guanyar la medalla de plata als Jocs Olímpics de París del 2024. Parlarem del seu últim llibre. Parlem també del seu mètode, el mètode Fuentes, un mètode que no és agressiu, però que, com sempre, i com estem explicant, també lidera.
Quan escoltàvem per la ràdio el vot de la investidura, amb tricorni i metralleta treu el cap la dictadura i ens quedem esparverats, guerra d'Ivars. Quin cobriment que va agafar-nos, quin espant i quin canguelo, quan la veu enrogallada va cridar todos al suelo, començant a disparar, ratatatà. Llavors ens diuen que València, per acabar de fer la guitza, va la cosa de l'entada i un catxot no els hi organitza unes falles pel febrer. Ai, quin merder! Ja ens veiem tots altra vegada ballant la dansa del sabre, que si algú no se'n recorda és la dansa més macabra de les que es fan i es desfan. Oh, i tant! Llavors, quina nit, estàvem amagats sota el llit, però amb serenitat i amb el cul apretat. No ens poséssim pas nerviosos, tranquil, Jordi, tranquil, que és la Guàrdia Civil, tu tranquil. Ai, mama, 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 por. I se'ns donava la consigna de mà tots cap a la feina, perquè aquí no passa nada, segadors, no es voleu l'eina, que podríem prendre mal. En general, i sobretot serenitat. Però si guanya el del mostatxo, voldrà més estar borratxo i deixar-se de punyetes. Corre, agafa les maletes i no paris fins a Perpinyà. Ja s'ho farà. I l'endemà, quan va arreglar-se, quina cosa més estranya. Fins i tot els més escèptics tots cridaven viva Espanya i viva la Constitució. Mira per on, i visca el rei, més quin remei. I és que no saps mai de qui carai has de refiar-te, si serà per bé o per mal, però ben segur que mai més res no serà igual. I és que ja dic jo que viure així amb l'ai el cor no pot ser bo.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I recordant aquesta dansa del Sabre de la Trinca, una cançó que va ser en el seu moment un èxit absolut, que parlava d'aquest intent de cop d'estat del 81, una adaptació d'una dansa militar de l'Europa de l'Est, que va ser escrita doncs, just l'endemà de l'intent de cop d'estat, i tres setmanes després publicava aquest disc, on va ser una cançó que barrejava aquesta tristesa i esperança, una mica la sensació que encara continuem en allà, entre la tristesa i l'esperança. Padre Vincent, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Anem a actualitzar-nos en la matinada. Amb què ens despertem aquest matí?
Amb els efectes d'un incendi aquesta nit al polígon industrial de Valls, a l'empresa Valls Química, i de fet aquest foc ha fet confinar el polígon i a prohibir acostar-s'hi a 500 metres perquè la nau tenia productes inflamables. Aquesta mateixa nit, però, l'incendi s'ha apagat i Protecció Civil ha desactivat l'alerta quan els bombers han confirmat que no han trobat gasos a l'exterior.
I a Brussel·les.
Peticions dels pagesos d'una política agrària comuna menys centralitzada que garanteixi les ajudes. Això s'està fent enmig de les negociacions per un nou pressupost europeu. Brussel·les, per cert, reivindica la flexibilitat d'aquests comptes.
En què has de dormir als Estats Units?
Doncs amb la llista de nominats al Saló de la Fama del Rock and Roll, on s'inclouen, recordem, les personalitats més influents de la música. Phil Collins és un dels nominats, però no només, la llista és llarga, eh? També estan nominats els Oasis, Iron Maiden, Mariah Carey... I completen la llista Pink, Lauryn Hill i Shakira. Per ser al Saló de la Fama han d'haver passat almenys 25 anys des de la primera gravació comercial. Tots aquests són els nominats. Qui finalment formi part del Saló de la Fama se sabrà el mes d'abril.
I a la Xina, amb què dinaran avui?
Amb les últimes declaracions de Marco Rubio, el secretari d'Estat justament dels Estats Units, diu que no només la Xina, sinó que també Rússia s'han d'incloure en qualsevol acord de control de les armes nuclears.
Avui és dijous 26 de febrer, ens despertem amb 3 graus a Solsona, 9 a Torrella de Montgrí, 9 graus a Viladecans i també amb bancs de boira i núvols baixos a molts trams del litoral i del prelitoral. Són més uniformes a les comarques de Girona, també el Delta a l'Ebre, el resta hi són, però una mica més irregulars, més trencats. Al migdia avui esperem que hi hagi més sol que no pas ahir i sobretot farà sol a les comarques de l'interior pràcticament tot el dia, màximes de 18 a 22 graus a la costa. Les temperatures quedaran més frenades. Sembla que aquesta nit i demà els bancs de boira tornaran a ser bastant abundants i el cap de setmana serà una mica més variable.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Marta Pascal, Marc Bataller, Jordi Mir i Jofre Llombart. Quan són les 6 i 8 minuts, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Anem a actualitzar-nos. I comencem pels documents desclassificats del 23F que revelen la participació dels serveis d'intel·ligència en l'aixecament militar.
I sobre el paper de Joan Carles de Borbó detallen les peticions que va fer el general colpista Milans del Bosch perquè aturés el cop, però ometen el contingut de la conversa que aquell vespre va mantenir amb el general Alfonso Armada, un altre dels cervells de l'alçament. Són més de 153 arxius que custodiaven fins ara els ministeris de l'Interior, Exteriors i Defensa.
Fins a 6 membres del CSIC, l'actual CNI, van participar en el cop d'estat on estaven al cas i després el van intentar encobrir, segons un document del Ministeri de Defensa. Entre els que ho sabien, hi havia el director de la unitat, José Luis Cortina, que va ser absolt al judici del 23F. I pel que fa a les converses del rei amb els colpistes, només es detallen les que va tenir amb Milans del Bosch, que va treure els tancs al carrer a València. Joan Carles li va demanar que aturés el cop d'estat i Antonio Tejero, que continuava el Congrés pistola en mà. En canvi, de la conversa amb Alfonso Armada, només es diu que va ser molt tensa i sense donar cap més detall. I tampoc n'hi ha de les comunicacions del monarca amb les capitanies generals. Després del 23F, el CSIC dona veracitat als rumors a diversos militars que parlen d'un contacte del rei amb Milans del Bosch amb la intenció d'evitar que la corona sortís malparada al judici. Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
I els historiadors coincideixen majoritàriament a dir que hi ha hagut poques sorpreses.
Tot i això, en una entrevista en aquesta emissora, el catedràtic emèrit d'Història Contemporània de la UAB, Borja de Riquer, ha constatat que encara falten punts per aclarir, com ara la implicació de la societat civil i l'esfera política del moment.
Què hi ha de la trama civil? Fins on arriba? Quins polítics van estar implicats o coneixien relativament el que se pretenia fer i pensaven que es podien després beneficiar del cop.
Per la seva banda, el professor d'Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili, Ramon Arnabat, ha explicat a aquesta casa que caldria saber el contingut íntegre del sumari del cas, perquè incorpora proves i declaracions desconegudes. Això, però, ho hauria de fer el Tribunal Suprem.
I ahir va morir també el màxim rostre d'aquest 23F, Antonio Tejero Molina, el mateix dia de la desclassificació dels arxius sobre l'intent de cop d'estat del 81.
¡Que ha tocado el mundo!
La família confirmava ahir la mort de Tejero al Gir, al País Valencià, menys de 6 hores després de la publicació dels documents. Tenia 93 anys, nascut el 32 a Laurín el Grande, a Màlaga. Va ser el tinent coronel de la Guàrdia Civil, que va estar a punt de fer descarrilada la democràcia el 23 de febrer del 1981. Va irrompre el Congrés dels Diputats amb més de 200 agents armats durant la sessió d'investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. El van condemnar per rebel·lió militar a més de 30 anys de presó, però només en va complir la meitat. Arran del 23F, la Guàrdia Civil el va expulsar del cos i havia entrat 40 anys abans amb només 19 anys. Franquista de soca-rel, es va posicionar públicament en contra de l'Estatut, va arribar a denunciar el president Artur Mas per conspiració i per promoure la sedició el 2012, i el 2023 va fer el mateix amb Pedro Sánchez per haver pactat la seva investidura amb els independentistes catalans.
I Junts escala el xoc amb Pedro Sánchez i avui el Congrés tornarà a tombar el paquet d'ajudes socials i la prohibició de desnonar famílies pobres.
Junts manté que afavoreix les ocupacions, però el govern espanyol diu que tot són excuses i veu molt difícil recuperar el suport dels de Puigdemont.
Madrid, Paula Brujats.
Serà una nova derrota per a Sánchez i Junts demostra que ara per ara el trencament amb el govern espanyol és irreversible. Míriam Nogueras culpa Sánchez de buscar-s'ho.
Perquè si realment volgués tirar endavant l'escut social, només calia que fes una cosa, separar-lo de les ocupacions. Per què no ho ha fet?
Però Sánchez retreu a Junts que barregi sense raó desnonaments i ocupacions mentre fa intents per recuperar el seu suport.
Ojalá podamos de nuevo trabajar con ustedes, no por ustedes, sino por Cataluña.
La Moncloa es nega a trossejar més el paquet com vol Junts. Avui caurà la prohibició de tallar els subministraments i de desnonar, que des de la pandèmia protegeix unes 60.000 famílies, i el govern espanyol no és optimista per poder-ho recuperar. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
En canvi, el Congrés sí que aprovarà avui l'augment definitiu de les pensions amb el vot de Junts.
També s'aprovaran les ajudes econòmiques per les víctimes dels accidents de tren de Gelida i Ademuz. La llei preveu 215.000 euros per als familiars dels morts i ajudes d'entre 2.000 i 250.000 euros per als 164 ferits entre els dos accidents.
Salvador Illa, que veu marge per aconseguir el suport d'Esquerra als pressupostos.
El govern els aprovarà demà i els enviarà al Parlament perquè el ple decideixi d'aquí un parell de setmanes si els rebutja o si els continua tramitant. Ara per ara, res indica que aconseguirà el suport d'Esquerra. El president Illa els estén la mà, però els republicans li exigeixen que pressioni Pedro Sánchez per aconseguir la recaptació de l'IRPF. Santim Illa i el cap de files d'Esquerra, Josep Maria Jové.
Això no és el final de res. I li dic jo a vostè i al seu grup parlamentari que també els hi estengo la mà. I els demano que l'agafin. I farem tots els esforços que siguin necessaris per fer-ho.
La responsabilitat és tota i absolutament seva. I no erri en la pressió, president. A qui ha de pressionar és el PSOE, no Esquerra Republicana. Perquè nosaltres sempre hi som, amb la mà estesa.
La Moncloa no es mou i insisteix que la gestió de la IRPF ha de ser compartida entre l'Estat i la Generalitat. Sense el suport d'Esquerra, els comptes s'obriria l'escenari d'un possible avançament electoral.
I Yolanda Díaz no serà que la candidata a la nova aliança de partits de Sumar a les pròximes eleccions generals.
La vicepresidenta i ministra de Treball continuarà al govern espanyol fins al final de la legislatura, però després deixarà la primera línia de l'escena política.
Madrid, Àngels Lafuente.
Yolanda Díaz diu que ha estat una decisió molt meditada.
De no repetir com a candidata en les pròximes eleccions generals.
Un pas al costat per donar espai i temps per deixar madurar el projecte de refundació de les esquerres i buscar la unitat.
És el moment d'empujar juntos i juntas, de ganar juntos i juntas.
L'anunci ha provocat la necessitat de buscar un relleu i Gabriel Rufián veu amb bons ulls el ministre Pablo Bustinduy.
Seré respetuoso por mi parte, pero me parece maravilloso. Me parece de las mejores cabezas que tiene la izquierda hace años.
La decisió de Díaz pot eliminar obstacles perquè Podem s'incorpori a la nova aliança. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
I l'exsecretària d'Estat i exprimera dama dels Estats Units, Hillary Clinton, compareixerà avui davant la Cambra de Representants com a part de la investigació del cas Epstein. Això per la relació que ella i el seu marit van tenir amb el financer condemnat per tràfic sexual.
I atenció a això, perquè el New York Times publica que els arxius del cas no inclouen una acusació contra Trump per agressió sexual.
Avui serà el torn de Hillary Clinton i demà el de Bill Clinton. Tots dos compareixeran a porta tancada a l'estat de Nova York i no al Capitoli, davant del Comitè d'Investigació sobre el cas Epstein. Entre els milions de documents del cas Epstein, Bill Clinton apareix fotografiat envoltat de dones, entre les quals l'exparella de Jeffrey Epstein. I els mateixos documents publicats també queda palès que va viatjar a l'avió privat del depredador i traficant de menors més d'una dotzena de vegades. Per cert que a les últimes hores diversos mitjans nord-americans, començant pel New York Times, han denunciat la desaparició de documents relacionats amb Donald Trump que formaven part dels arxius del cas Epstein. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I els Estats Units d'Amèrica i l'Iran reprenen avui també les negociacions sobre el panorama armamentístic del país asiàtic. Poques hores abans de la trobada a Suïssa, el secretari d'Estat Marco Rubio ha negat que el règim dels ayatolàs es limiti a desenvolupar un programa nuclear civil i ha advertit que els Estats Units se senten amenaçats pel projecte iranià de míssils balístics.
Marco Rubio assegura que la primera opció de Washington és la diplomàcia, però que Teheran, que ja té míssils balístics que amenacen els seus socis del Pròxim Orient, en voldria construir d'abast intercontinental, capaços d'impactar els Estats Units. El més greu, segons Rubio, és que els iranians no volen posar aquesta qüestió damunt la taula.
El president vol solucions diplomàtiques, les prefereix moltíssim, però també és important recordar que l'Iran es nega per parlar de míssils balístics amb nosaltres o amb qualsevol. Això és un gran problema.
Washington va ampliar ahir mateix les sancions econòmiques contra Teheran i té desplegats dos portaavions al Mar d'Aràbia per pressionar el règim. Tot i això, el president iranià, Masoud Pezeshkian, ha declarat que les perspectives de negociacions són favorables. Sigui com sigui, diversos països, com Suècia i Alemanya, han recomanat als seus ciutadans que abandonin l'Iran tan aviat com puguin.
I Ucraïna i els Estats Units es reuneixen avui a Ginebra per preparar una altra ronda negociadora amb Rússia.
Els dos presidents, Volodymyr Zelensky i Donald Trump, van parlar ahir per telèfon sense que s'hagin revelat els detalls de la conversa. Sobre el terreny, els atacs de drons es converteixen en rutina. El govern ucraïnès es protegeix amb xarxes de drons aeris i mentrestant en desenvolupa d'aquàtics.
Enviats especials a Kiev, Vicent Mifsud, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
La guerra d'Ucraïna s'ha convertit en un laboratori tecnològic on els ucraïnesos han aconseguit imposar-se a Rússia en embarcacions robotitzades marines. Ens ho ha explicat Andriy, especialista en sistemes aquàtics de Brave One, una agència del govern ucraïnès per desenvolupar la tecnologia militar.
Al mar hi ha paritat. Si parlem de superfície, Ucraïna té grans avantatges, però si parlem de sistemes sense pilots submarins, Rússia és un actor realment fort i té els seus avantatges per ser-ho.
Amb drons marins com el Magura, una embarcació no tripulada que es pot programar o guiar a distància, han enfonsat una desena d'embarcacions de l'armada russa a Crimea i han ajudat a mantenir la navegació comercial ucraïnesa. Des de Kiev, José Antonio Rodríguez i Vicent Mifsud per al Matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6 i 17. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García en Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
Només 16 dels més de 300 municipis de la demarcació de Barcelona cobren el recàrrec en l'IBIC en l'habitatge buit. Jordi Canal.
Es tracta d'una mesura per intentar mobilitzar pisos i cases que estan desocupats, especialment de grans tenidors. Però aplicar-ho és feixuc per als consistoris. Cal que certifiquin que aquests habitatges estan realment buits. I segons les dades que usaven aquesta emissora, això fa que tingui un abast limitat. David Bote és alcalde de Mataró, que sí que l'aplica, i president de la Federació de Municipis de Catalunya.
Requereix un gran esforç i molta feina, perquè s'han de fer totes les inspeccions, treballar bé els expedients per poder després aplicar la sanció, el recàrrec en l'IBI, i per tant, doncs, és veritat que requereix molts recursos. És una mostra d'intencions, però després la sanció en realitat és petita.
Jordi Canal, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I rebuig del sector turístic a la taxa turística aprovada pel Parlament, que s'ha de començar a aplicar el mes d'abril. Rosa Pujol.
El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegre, alerta que es poden perdre clients.
El nostre competidor o la propera destinació al costat de Catalunya per al client sènior de la temporada baixa, que és el País Valencià o és Andalusia, aquests llocs no tenen l'impost d'estades turístiques, no?
Els hotelers de la demarcació de Tarragona critiquen que no s'hagin tingut en compte les singularitats territorials, mentre que des de l'Associació d'Apartaments Turístics de Girona recorden que entre els afectats per l'encariment de la taxa hi haurà molts catalans. A Barcelona, el gremi d'hotels avisa que pot afectar la competitivitat del sector. Rosa Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I l'arcabisbat de Barcelona donarà aquest matí més detalls de la visita que el papa farà a Catalunya el 9 i 10 de juny.
El pontífex beneirà la Torre de Jesús de la Sagrada Família el dia que es compliran 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí.
Oriol Pujador.
El Vaticà ha confirmat un viatge de 7 dies a Espanya que començarà a Madrid, passarà per Barcelona i acabarà a les Illes Canàries. Encara no s'ha fet oficial l'agenda del papa a Catalunya. Se sap, però, que el dia dia 10 beneirà la nova torre de la Sagrada Família un cop s'acabi les obres, però no se sap res més de la resta de l'agenda. De fet, se l'ha convidat a anar, per exemple, a Montserrat. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, serà l'anfitrió de la trobada.
És un goig per a nosaltres des de Barcelona viure aquest esdeveniment del Papa entre nosaltres per celebrar el centenari de la mort de Toni Gaudí i beneir la torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que és la torre més alta de totes les esglésies del món.
Serà el tercer viatge d'un papa a Catalunya. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
I atenció a aquest testimoni que vam sentir ahir davant del tribunal que jutja Jordi Pujol i els seus fills.
No, yo conocimiento e interés, no.
El profesional
que, bueno, que como es público y notorio, hace un tiempo, pues a mí se me acusó en un procedimiento y entonces eso me produjo ciertas consecuencias y entonces, a partir de ahí, pues tengo una animadversión personal, eso es cierto.
És l'inspector de l'UDEF que va fer l'informe econòmic que incrimina els Pujol afirmant que sent animadversió personal contra la família.
Una frase que després va matisar dient que Jordi Pujol Ferrusola li queia bé. En la seva declaració, l'inspector va assegurar que la fortuna dels Pujol no provindria de l'herència familiar, sinó d'una comissió milionària cobrada pel fill gran de l'expresident l'any 1990 del cas Gran Tibidabo.
Enviada especial a l'Audiència Nacional de Madrid, Maria Núria Revetlla.
El testimoni durant hores ha explicat el modus operandi especialment de Jordi Pujol Ferrusola. Movia els diners amunt i avall de diverses societats fins que se n'emmascarava l'origen i se n'ocultava la destinació final. Els comptes d'Andorra dels germans no venen de la deixa del pare de l'expresident.
11 transferències que se hacen simultàneas, Oriol, Mireia, Marta, Oleguer, Pere i Josep, no responden a ningún reparto de herencia porque vienen, por ejemplo, de una sociedad instrumental en Panamá vía Suiza.
L'inspector ha xifrat en un mínim de 29 milions d'euros els diners evadits a l'estranger per Jordi Pujol Ferrusola. Des de Madrid, Maria Núria Revetlla, pel matí de Catalunya Ràdio.
I la defensa d'Íñigo Errejón diu que la tercera denúncia, si contem també la d'Aidan Ízar, per agressió sexual que ha rebut l'exportador de Sumar, forma part de l'estratègia d'Elisa Mulià, la primera dona que el va denunciar i que ara pretendria reforçar la seva versió dels fets.
La defensa d'Errejón veu contradictori que la denúncia es demani preservar la intimitat i l'anonimat de la segona víctima i, a continuació, l'advocat de la dona aparegui pels platós de televisió. De fet, aquesta denunciant comparteix el mateix advocat que Moulià, Alfredo Arrient, que abans d'ahir la nit, a 4, relatava els fets recollits a la denúncia.
Le pone el abrigo entre las piernas y ahí intenta hacer unos tocamientos y finalmente le dice que si se resiste va a ser peor. Ella se niega a mantener relaciones sexuales sin preservativo y él es cuando, utilizando una violencia, la somete y la penetra vaginalmente sin preservativo.
I l'escola concertada demana més finançament al Departament d'Educació i no descarta portar-lo als tribunals si es confirma el tancament de 36 grups pel curs vinent.
Direccions, sindicats i famílies fan pinya per exigir millores en el pressupost i 3.000 professionals més per actualitzar unes plantilles que fa 30 anys que no es toquen. En els últims 5 anys, el pressupost a l'educació ha augmentat en més de 2.100 milions d'euros, però el repartiment ha estat desigual, ho explica Meritxell Ruiz, secretària general de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
El 89% han estat per l'escola pública, cosa que és una bona notícia, però l'escola d'iniciativa social representem el 30% del sistema educatiu i només se'ns hi destina un 12% del pressupost.
També demanen que les condicions laborals dels mestres dels centres concertats s'equiparin a les de la pública.
I els Estats Units neguen qualsevol implicació en el tiroteig que hi ha hagut fa unes hores davant les costes cubanes entre un patruller de l'Havana i una llanxa ràpida amb matrícula de Florida, que s'ha saldat amb 4 morts i 7 ferits.
Les 4 víctimes mortals i 6 dels ferits formaven part de la tripulació de l'embarcació procedent dels Estats Units. Segons Cuba, es tracta de nord-americans d'origen cubà que volien atemptar l'illa. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha negat que la llanxa formés part de cap operació dels Estats Units i ha dit que ho investigaran per treure'n les seves conclusions.
Encara no sé de qui és l'embarcació, que és el primer que volem saber. Òbviament, volem tenir accés a la tripulació si són ciutadans nord-americans o residents als Estats Units, però no es especularé ara, perquè gran part de la informació disponible està proporcionada pels cubans. Verificarem aquesta informació i arribarem a les nostres pròpies conclusions.
Segons la versió oficial del Ministeri de l'Interior cubà, la Guàrdia Costanera de l'Havana ha detectat la llanxa ràpida a les seves aigües territorials i quan han intentat identificar-ne els ocupants, els han disparat i han ferit l'oficial del patruller. Tot seguit, en resposta a l'atac, el mateix Ministeri cubà ha denunciat que els 10 ocupants de la llanxa es volien infiltrar l'illa amb objectius terroristes, segons s'ha després dels interrogatoris que han fet els supervivents. Es tractaria de nord-americans d'origen cubà.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Anem lluny, serem molts, empenyent endavant i sembrar rebel·lar.
arrenca la 14a edició del Festival Internacional del Cirque Elefant d'Horta a Girona i desfilaran 75 artistes de 16 països diferents i tot plegat es podrà veure a la gran carpa que han instal·lat al Camp de Mar de la Devesa i dilluns s'entregaran els premis als millors en la gala final.
I la segona.
Concert aquesta nit d'una banda mítica com és Sidoní. La banda presentarà el seu nou àlbum, Catalan Graffiti, el seu primer disc íntegrament en català, i repassarà èxits com aquest que sentim de la seva carrera. El concert és avui i es repeteix demà a la Sala Apolo de Barcelona a les 9 del vespre.
I la tercera.
Cœur comme une éponge, spécial pour filles en pleurs. Heureusement parce que ma tronche, c'est pas vraiment une fleur. J'emballe tout ce qui se présente, les cousines, les belles-sœurs. J'ai le démon du bas-ventre, mon métier c'est dragueur.
I a França avui, gran nit de gala dels Premis de l'Acadèmia Francesa, amb Cirat, una vegada més, nominada a millor pel·lícula estrangera. Competirà amb les mateixes dels Oscars, Valor Sentimental i El Agente Secreto. A més, en aquest cas, també competirà amb la nord-americana Una Batalla Tras Otra i la xinesa Black Dog.
I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
El Paris Saint-Germain de Luis Enrique o el Newcastle seran els rivals del Barça als vuitens de la Champions.
En un sorteig que es fa demà, a partir de les 12 del migdia, el PSG va empatar 2 contra el Mónaco.
El Barça, a nivell emocional, per a mi és molt especial. Ja se convierte en un clàssico. Sé que Pep con el City se enfrenta al Real Madrid, pues a mí me toca enfrentarme con el Paris Saint-Germain al Barça y bueno, siempre es bonito si volvemos a casa porque Barcelona es una ciudad única y el Barça es un club muy especial.
I ho seguirem també a l'antena de Catalunya Ràdio amb un especial al matí de Catalunya Ràdio demà a partir de les 12. I el Madrid no falla i guanya el Benfica 2-1.
Li va costar al Madrid, però va acabar guanyant amb gols de Tchouaméni i Vinícius. Un Madrid que ara jugarà als vuitens contra l'Sporting de Portugal o el City de Guardiola. També classificats l'Atalanta 4-1 davant el Dortmund i el Galatasaray, tot i perdre 3-2 a la pròrroga davant la Juventus.
I el Barça no podrà obrir el gol nord al partit decisiu contra l'Atlètic de Madrid a dimarts.
Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
La nostra obligació és garantir, per començar, la seguretat, que és la prioritat número 1, i per acabar el compliment de les normes, siguis el Barça o siguis una perruqueria.
Derrota del Barça a l'Eurolliga de bàsquet 85-80 a la pista de la Virtus. També derrota de l'Uni Girona a l'Eurolliga femenina contra el Fenerbahçe 58-65. Avui a la Champions d'handbol a 8:15 Barça-Zagreb i a la d'hoquei patins empat a 0 a l'Igualada Reus. Avui Sant Tomé-Barça a partir de les 8.
El dia en què avui, a partir de les 11, amb Jordi González entrevistarem la seleccionadora espanyola de natació sincronitzada, Andrea Fuentes. Serà després de la secció de la taverna, que avui farem des del Taita. Abans, per això, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Penso que avui val la pena llevar-se amb la il·lusió d'organitzar, o encara millor, que t'organitzin una bona calçotada. Estem en temporada alta d'aquest ritual gastrosocial tan nostrat i crec que la perspectiva de tenir-ne algun a l'horitzó ens pot ajudar a motivar-nos, però alerta. Una bona calçotada ha de complir uns mínims requisits que procedeixo a enumerar. 1. No pot ser a Barcelona ni a cap nucli urbà de més de 20.000 persones. Les calçotades són un esdeveniment rural i no té sentit celebrar-les en un restaurant de Barcelona entre una oficina de la Caixa i un bazar xinès. 2. La quantitat de calçots ha de ser il·limitada o, si és limitada, mai no ha d'estar per sota dels 20 calçots per persona. 3. A la salsa digueu-li com vulgueu, romesco o no romesco, però no ha de ser de pot. 4. En l'elaboració dels calçots, com a mínim dues persones han de patir cremades lleus i dues més han de tornar a casa amb conjuntivitis. I 5. De la calçotada n'has de tornar com de la guerra, brut, cansat i fent pudor de fum.
I és que aquí la merda se'ns menja. I és que aquí ja no s'hi pot estar.
I avui més cançons sobre els arxius del 23F.
I la mort del coronel Tejero, evidentment autor d'aquell Se sienten coño, per això avui segon capítol de cançons amb tacos com La merda se'ns menja del primer disc dels Amics de les Arts. Un dels últims èxits de Sabrina Carpenter, aquest enorme manchild, diu Fuck My Life, que es podria traduir, vaja, és difícil de traduir, és un renec, bàsicament. Un renec destinat a l'home qui va dedicar aquesta cançó a qui deixa caldo.
t'haig de dir que els tacos estan molt de moda, eh? Aitana diu fuck i mierda a Superestrella.
Mira.
Déu-n'hi-do.
En punt, 6:45. Titulars d'aquest dijous, en Francesc Soler i Silvia Solanes. Comencem amb una incidència a Rodalies.
Sí, en concret, a l'R1 i RG1, la circulació es troba interrompuda entre Blanes i Calella, segons acaba de confirmar aquesta emissora, per un problema en la senyalització i s'està gestionant un servei alternatiu per carretera entre Arenys i Blanes.
I mor als 93 anys l'autor de l'intent de cop d'estat del 23F, Antonio Tejero, poques hores després que la Moncloa desclassifiqués ahir els documents de l'aixecament.
Els papers revelen que 6 membres dels serveis d'intel·ligència espanyols van participar o estaven al cas de l'operació i que el general Alfonso Armada va tenir una conversa telefònica molt tensa amb Joan Carles I aquella nit. Borja de Riquer, catedràtic emèrit d'Història Contemporània, explica aquesta casa què queda per saber.
Què hi ha de la trama civil? Fins on arriba? Quins polítics van estar implicats o coneixien relativament el que se pretenia fer i pensaven que es podien després beneficiar del cop.
Junts tornarà a tombar avui al Congrés el paquet d'ajudes socials i la prohibició de desnonar famílies pobres perquè manté que afavoreix les ocupacions.
Els de Puigdemont escalen així el xoc amb Pedro Sánchez, que els acusa de ser una rèplica de l'extrema dreta. Sentim la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, i el president del govern espanyol.
Nosaltres no enganyem i anem de cara. Votarem no. Escut social, sí. Ocupacions, no.
Nada tiene que ver una cosa con la otra, señoría. ¿Por qué usted tiene que copiar precisamente los discursos de la derecha y la ultraderecha?
Avui al matí de Catalunya Ràdio, Alicia Romero, consellera d'Economia, ens acompanyarà a l'estudi a partir de les 9, l'endemà d'un nou pols al Parlament entre el govern i Esquerra pels pressupostos.
El president Salvador Illa, però, defensa que hi ha marge per l'acord. Li respon el líder dels republicans a la cambra, Josep Maria Jové.
Jo li dic avui a vostè i al seu grup parlamentari que hi ha marge d'acord. I li dic jo a vostè i al seu grup parlamentari que també us hi estenc la mà.
Vostè vol pressupostos, president? Nosaltres també. I per tenir-los ja sap què cal fer, complir amb allò que vam signar.
Hillary Clinton compareixerà avui també davant de la Cambra de Representants com a part de la investigació del cas Epstein.
Mentrestant, el New York Times publica que els arxius del cas no inclouen una acusació contra Trump per agressió sexual.
I l'arcabisbat de Barcelona donarà aquest matí més detalls de la visita que el papa farà a Catalunya el 9 i el 10 de juny.
L'arcabisbe Joan Josep Omella serà l'anfitrió d'aquesta trobada.
És un goig per a nosaltres des de Barcelona viure aquest esdeveniment del papa entre nosaltres per celebrar el centenari de la mort de Toni Gaudí i beneir la torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que és la torre més alta de totes les esglésies del món.
El govern espanyol vol prohibir la venda de begudes energètiques als menors de 16 anys.
Por muy poderosos que sean los intereses de la industria, en una democracia debe primar el interés general. Y el interés general en este lado, en este caso, está en defender la salud y el libre desarrollo de niños, niñas y adolescentes.
Qui feia l'anunci de la mesura és el ministre de Consum, Pablo Agustí Ndull. Els experts aplaudeixen la mesura per protegir la salut dels adolescents.
I la cultura, el Premi Nobel de Literatura 2025, ha visitat Barcelona en el seu primer acte públic fora d'Hongria des que va rebre el guardó.
A London, els apocalipsis van dir...
L'apocalipsi no és el darrer moment, ni acaba el món.
Laszlo Krasznahorkai alerta que els polítics prenen les decisions amagats de la ciutadania i per això el món viu en un apocalipsi continu.
Repassem ara les portades de la premsa, avui amb detalls d'alguns dels papers desclassificats del 23F i de Tejero, que a tot arreu, Marc.
Sí, comencem a Madrid, El País, portada que sembla del segle passat, amb tot de fotogrames en blanc i negre de l'entrada al Congrés, amb les pistoles i el titular. Els arxius secrets del 23F avalen el paper de Joan Carles I, també titula Mort Tejero, executor del cop d'estat. El Mundo ho té clar i titula, sense novetat en el 23F, el rei va aturar el cop. També en un lateral, mor als 93 anys Tejero, el tinent coronel que va prendre trets al Congrés. El periòdico Els colpistes, el 23F, van abandonar Tejero. Diari Ara, 23F, els documents avalen la versió oficial i La Vanguardia, els colpistes, van atribuir el fracàs a deixar lliure el rei. Altres temes de portada, Yolanda Díaz renuncia a ser candidata de Sumar a les generals, ho diu La Vanguardia, fa un pas al costat i no tornarà a ser candidata, explica l'Ara. I Donald Trump explica el periòdico que amenaça l'Iran i ataca els demòcrates i a la portada del País, el papa Lleó XIV farà un viatge oficial a Espanya del 6 al 12 de juny.
A l'Espluga de Francolí es desperten amb 3 graus, al migdia arribaran els 20, a Palamós en tenen 10, amb màxima prevista de 16. Tot això en un altre dia de sol a l'interior, però amb boira i núvols a prop de la costa. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, avui els núvols i la boira afecten a molts trams de les comarques de Girona, del Delta de l'Ebre, i són més irregulars i més trencats a la resta. Al migdia creiem que s'aixecaran i farà més sol, però al vespre i nit tornaran a afectar molts llocs de la costa i del prelitoral. A l'interior continuarà fent sol amb temperatures que poden passar amb facilitat dels 20 graus.
I l'endemà de la desclassificació dels arxius del 23F i de la mort d'Antonio Tejero, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Les casualitats de la vida han fet coincidir la desclassificació dels documents del 23F amb la mort de la seva cara més visible, el tinent coronel Antonio Tejero. Aquest exmilitar era fins ahir una de les persones més informades sobre el tema, però també la més discreta amb l'afer. Pel que fa al material desclassificat, a banda de la implicació d'algun membre del CNI en el cop d'estat, hi ha ben poca cosa. El rei Joan Carles I en surt molt beneficiat, la qual cosa és més que lògica, perquè ja sabíem que el monarca va poder dubtar, però també que d'haver fet costat a Tejero, el cop hauria tirat endavant. De fet, el rei emèrit és el gran guanyador d'aquesta partida i es certifica també per enèsima vegada que l'esquerra espanyola sempre acaba salvant la monarquia. Espero que això ajudi a restituir l'emèrit, perquè com a salvavides de la democràcia encara els ha sortit molt barat.
Què ens despertes avui, Xavi Canalies? Bon dia.
Bon dia. Avui ens despertem amb Another Day of Sun, de la pel·lícula La La Land, i és que tal dia com avui, un 26 de febrer, però de l'any 2017, es va celebrar la 89a entrega dels Premis Òscar i es va anunciar que la guanyadora en la categoria de millor pel·lícula era La La Land, però instants després hi va haver un gir de guió perquè tot plegat va ser un error, ja que la veritable guanyadora era la pel·lícula Moonlight. Recordem el moment.
The Academy Award for Best Picture.
La La Land.
No. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture.
Gran moment, sens dubte.
Sí, no es va acabar d'entendre mai, però bueno.
No, perquè a més van fer els parlaments, van trigar, eh?
Sí. I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
Home, mira, hem parlat amb una oient, la Sílvia, que s'ha convertit en la coach oficial del programa.
Bon dia, maco. Us felicito, el primer, per el programa, la Lara, totes les que esteu allà, que sou moníssimes.
Home, dissabte tinc una trobada amb tota la gent de CrossFit, a veure què.
Ah, escolta, doncs molt bé. Millor surt algú, millor surt algú. Ja sap on trobaràs l'amor, eh?
Exacte. Tu creus que aquest dissabte puc fer alguna cosa o no, Sílvia?
Tu llences. Escolta, perdut, perdut està.
Clar.
Però tu llences. S'ha de llençar la vida.
Sílvia, és que ara Ricard Ostrell m'està fent que no tindré sort.
És que no, és que no tindràs...
Tu no facis cas del Ricard per donar notícies.
Sí, cadascú lo seu, exacte.
Exactament.
I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
Doncs l'entrevista que Jimmy Fallon li ha fet a l'actor Morgan Freeman, el presentador li pregunta quin és el secret per continuar sent jove als 88 anys.
Molt bona pregunta.
I diu això.
Realment.
Tell me you have a secret to aging, that you got a little secret from Clint Eastwood. What did he tell you? Never let the old man in.
No deixis d'entrar mai el vell, la persona gran. Es veu que és un consell que li va donar al seu moment l'actor Clint Eastwood. Freeman ha explicat que en més d'una ocasió aquest és el seu mantra, que continua, diu, jugant a golf perquè és un esport exigent i que alhora el fa mantenir en moviment.
Ja ho veus, és fàcil, Soler.
Ah, m'ho he apuntat, això.
No deixis entrar mai el vell.
Minigolf també va bé o no?
Ja em vaig a dar-ho.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de la Teresa Montanui, de Sant Esteve de la Sarga, al Pallars Jussà. Es queixa de l'estat de la carretera LV-9124. La via va tornar a col·lapsar aquest cap de setmana a causa de dos despreniments de roques. No és la primera vegada que passa i el 2018 un incident similar va provocar dos morts. Ara s'ha habilitat un pas alternatiu que és l'única via de comunicació amb el municipi, però la Teresa insisteix que fa falta una solució definitiva, una carretera que tingui un nou traçat que no passi pel costat de la muntanya.
Sempre que ha plogut, no fa falta que sigui gaire, o que hi ha vent, o bàsicament perquè sí, doncs la carretera es mou, no? I aleshores doncs, hi ha trossos de carretera que s'esfonsen. I si no, doncs cauen pedres des de dalt. Trobes un matí la carretera tallada perquè ha caigut un superroc al mig i no es pot circular.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609. 60 609.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos.
Hi ha retards i cancel·lacions, però no hi ha caos. El govern diu que dilluns...
Regularització extraordinària de centenars de milers d'immigrants. I en la informació internacional, la Unió Europea signa un nou acord...
Tenim algunes afectacions per neu, menys que ahir, però...
La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Tenim nou rècord de l'IBEX 35, que ahir va créixer gairebé un 2% i ha assolit els 18.460 punts, una xifra històrica. Aquesta crescuda es deu a la pujada d'accions del Santander, que després d'anunciar el seu proper pla estratègic s'ha revaloritzat a l'alça un 5%. Als Estats Units creixen els índexs en pes tecnològic, com el Japó, el Nikkei repunta un 2%. Els actius més sensibles a les tensions geopolítiques també es disparen. L'or creix per damunt dels 5.200 dòlars per un i la plata supera els 90. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
M'encanta la tarda.
Volia dir-te que sóc molt fan teu, eh? Als teus peus.
Tens temps per explicar-te bé.
Jo crec que estem en el primer pas per convertir els Estats Units en una dictadura.
Per riure.
Les contrasenyes són com els calçotets. Te'ls has de canviar
ja, doncs,
de cada
les,
tant en
doncs quan. Jo les contrasenyes les porto molt brutes.
No, si sí, ja s'olora, ja s'olora.
Per emocionar-te.
Quina mare, no ho sabeu, però mai estarem tan orgullosos d'una mare com d'ella.
Per fer safareig.
I això no I sé tal, si ho podem explicar, eh?
Sí, que ho podem explicar, sí. Perquè ho he explicat directament a tothom.
I quan toca, posar-te seriós.
Què t'ha semblat el disc de la Rosalía?
No lo puedes tirar a la basura, Rosalía, no todo vale.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Tres minuts i tres quarts de set del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
Els documents desclassificats del 23F revelen la participació dels serveis d'intel·ligència en l'aixecament militar.
Fins a sis membres del CSIT, l'actual CNI, van participar on estaven al cas i després el van intentar encobrir. I sobre el paper de Joan Carles de Borbó detallen les converses amb el general colpista Milans del Bosch, que va treure els tancs del carrer València perquè aturés el cop. Ara bé, ometen el contingut de la conversa que aquell vespre Joan Carles primer va tenir amb el general Alfonso Armada, un altre dels serveis de l'alçament. El catedràtic emèrit d'Història Contemporània de la UAB, Borja de Riquer, ha constatat que encara falten punts per aclarir.
Què hi ha de la trama civil? Fins on arriba? Quins polítics van estar implicats o coneixien relativament el que se pretenia fer i pensaven que es podien després beneficiar del cop?
Són més de 153 arxius que custodiaven fins ara els ministeris de l'Interior, Exteriors i Defensa.
Justament menys de 6 hores després de la desclassificació dels documents, ahir va morir el màxim rostre del 23F, Antonio Tejero Molina.
La família confirmava ahir mateix la seva mort al Zira, al País Valencià, als 93 anys. Va ser el tinent coronel de la Guàrdia Civil que va estar a punt de fer descarrilar la democràcia el 23 de febrer del 1981, quan va irrompre el Congrés durant la sessió d'investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Franquista de Socarrel el van condemnar per rebel·lió militar a més de 30 anys de presó, però només en va complir la meitat. També el van expulsar del cos de la Guàrdia Civil.
Previsió destacada d'avui al Congrés. Junts tornarà a tombar el paquet d'ajudes socials i la prohibició de desnonar famílies vulnerables. És una escalada més en el xoc amb Pedro Sánchez.
Junts manté que afavoreix les ocupacions, però el govern espanyol diu que tot són excuses i veu molt difícil recuperar el suport dels de Puigdemont. Míriam Nogueres culpa Sánchez de buscar-s'ho, mentre que Sánchez els retreu que barregin sense raó desnonaments i ocupacions.
Si realment volgués tirar endavant l'escut social, el senyor Sánchez, només calia separar-lo de les ocupacions. Per què no ho ha fet?
Yo no sé por qué usted tiene que identificar situaciones de potencial desalojo, de ocupación. Nada tiene que ver una cosa con la otra, señoría.
La Moncloa es nega a trossejar més el paquet. Avui caurà, doncs, la prohibició de tallar subministraments i desnonar, que protegeix unes 60.000 famílies. En canvi, el Congrés sí que aprovarà l'augment definitiu de les pensions amb el vot de Junts.
Això a Madrid, aquí Salvador Illa, veu marge per aconseguir el suport d'Esquerra als pressupostos.
El govern els aprovarà demà i els enviarà després al Parlament perquè el ple decideixi d'aquí un parell de setmanes si el rebutja o els segueix tramitant. Ara per ara, res indica que aconseguirà el suport d'Esquerra. El president Illa els estén la mà, però els republicans insisteixen que pressioni Pedro Pedro Sánchez per aconseguir la recaptació de l'IRPF. Santi Milla i el cap de files d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové.
Això no és el final de res. I li dic jo a vostè i al seu grup parlamentari que també els hi estengo la mà. I els demano que m'agafin. I farem tots els esforços que siguin necessaris per fer-ho.
La responsabilitat és tota i absolutament seva. I no erri en la pressió, president. A qui ha de pressionar és el PSOE, no Esquerra Republicana. Perquè nosaltres sempre hi som, amb la mà estesa.
La Moncloa no es mou i insisteix que la gestió de l'IRPF ha de ser compartida entre l'Estat i la Generalitat.
Avui, a partir de les 9, preguntarem com estan les converses a la consellera d'Economia, Alicia Romero. I pel que fa al cas Epstein, l'exsecretària d'Estat i exprimera dama dels Estats Units, Hillary Clinton, compareix avui com a part de la investigació.
Ho fa per la relació que ella i el seu marit van tenir amb el financer condemnat per tràfic sexual. Hillary ho farà davant la Cambra de Representants. Demà serà el torn de Bill Clinton, que apareix fotografiat envoltat de dones, entre els quals la parella, l'exparella d'Epstein. Els documents també recullen que va viatjar més d'una dotzena vegades a l'avió privat del depredador sexual. D'altra banda, diversos mitjans nord-americans, com el New York Times, denuncien la desaparició de documents relacionats amb el Trump que formaven part del cas.
Més notícies. El govern espanyol vol prohibir la venda de begudes energètiques als menors de 16 anys.
La prohibició també s'ampliarà als menors de 18 anys en el cas de les begudes que contenen més de 32 mil·ligrams de cafeïna per cada 100 mil·lilitres.
Maria Costa.
El ministre de Consum, Pablo Agustín Duy, diu que la mesura té un gran suport social.
Por muy poderosos que sean los intereses de la industria, en una democracia debe primar el interés general. Y el interés general en este caso está en defender la salud y el libre desarrollo de niños, niñas y adolescentes.
I és que una llauna pot contenir una quantitat de cafeïna equivalent a 3 o 4 cafès. Jesús Francisco García Gavilán, investigador del grup d'alimentació, nutrició, desenvolupament i salut mental de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a 3Cat Info.
De hecho, la cafeína en los adultos ya notamos como que tenemos unas taquicardias que nos aumenta la presión arterial. En los niños eso es todavía más peligroso. Ya hay bastantes visitas a las consultas, más frecuentes de lo que se debería, precisamente por problemas de taquicardia, por presión arterial demasiado elevada, la ansiedad, que no deberían de tener a estas edades.
María Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
Després que un informe de la asseguradora Aegon indica que el 70% dels ciutadans afirma haver-se autodiagnosticat a través de la intel·ligència artificial o continguts de xarxes socials, Joan Ramon Laporta, excap del Servei de Farmacologia de l'Hospital Vall d'Hebron, explica al matí de Catalunya Ràdio que cal diferenciar entre l'ús de la intel·ligència artificial i fer cas d'influencers a l'hora de buscar consells sobre salut.
L'opinió de l'influencer és una opinió i jo no en faria cap mena de cas i li recomano a tothom que no em faci cas. I una altra cosa són els algoritmes de la intel·ligència artificial. No dic que siguin suficients per diagnosticar, ni molt menys, però donen una informació molt més fiable.
La Porta defensa, però, que la medicina va molt més enllà d'un diagnòstic i la prescripció d'un tractament.
La medicina és una relació personal basada en la confiança i d'aquesta confiança en neix una gran part del poder de la medicina, tant en diagnòstics com en tractaments, com sobretot en el seguiment del tractament, en l'acompanyament de la gent, etc.
Amb tot, afegeix que no cal anar al metge, per exemple, per saber quin medicament prendre's per un mal de cap.
I Greenpeace alerta.
Escalfar el microones, un menjar preparat envasat en plàstic, pot alliberar entre 300.000 i 500.000 microplàstics que es filtren després als aliments i acabem ingerint.
Montse Poblet.
Segons els ecologistes, n'hi ha prou amb 5 minuts de microones perquè aquests envasos, etiquetats com a aptes per escalfar aliments, alliberin milers de microplàstics i un còctel de substàncies químiques perilloses que es barregen amb el greix i l'aigua del menjar i acaben als nostres estómacs. Julio Barea, portaveu de Greenpeace, ens detalla algunes de les malalties que això pot provocar.
Pueden generar enfermedades como la infertilidad, alteración hormonal, enfermedades metabólicas y también cardiovasculares, obesidad, diabetes tipo 2 y algunos incluso son precursores de algunos tipos de cánceres.
Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
I Cultura s'ha estrenat a l'Espai Lliure amb gairebé totes les entrades venudes, l'obra teatral Dones Valentes, basada en el llibre de la periodista Txell Feixas Marta Viana.
El muntatge, que recull el testimoni de resistència de diverses dones del Pròxim Orient, ha estat dirigit per Glòria Balanyà.
Marta Vives.
5 intèrprets posen cos i veu a les Dones Valentes de Txell Feixas.
Per tant, no es tracta tant de fer veure, sinó de presentar al públic aquella persona i els actors i actrius i cedeixen la veu i el cos, però mai fent veure que són algú.
Històries de superació, de lluita, de rebel·lia i de supervivència al Pròxim Orient. Dones que a partir d'avui també fan sentir el seu crit sobre l'escenari de l'espai lliure. Una aproximació respectuosa i molt poètica als seus drames, que no en són tan llunyans. La posada en escena és un dispositiu senzill i minimalista. Un gran encert que els intèrprets tinguin vinculació amb el món àrab i la presència, diria, del Rio a la pell de Txell Feixas, que ens obliga a mirar de cara el que passa a l'altra banda de la Mediterrània en una obra tan necessària com humana. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Nova York ha homenatjat la soprano catalana Victòria dels Àngels.
Ho va fer ahir amb un concert dedicat a la cançó catalana i espanyola, un repertori que la soprano va ajudar a internacionalitzar. L'acte formava part d'un programa d'activitats organitzades per la Fundació Victòria dels Àngels i ha coincidit amb el 75è aniversari del debut de la cantant al Metropolitan de Nova York. L'actuació, amb obres de Falla, Granados o Valverde, entre d'altres, ha tancat la segona edició de les classes magistrals per a joves talents de la lírica que la Fundació ha ofert en col·laboració amb la Juilliard School de Nova York, un dels conservatoris més prestigiosos del món.
El Premi Nobel de Literatura 2025, Laszlo Krasznahorkai, ha visitat Barcelona en el seu primer acte fora d'Hongria des que va rebre el guardó.
L'escriptor ha alertat que els polítics prenen les decisions amagats de la ciutadania i que aquestes decisions acostumen a tenir greus conseqüències. Per això adverteix que el món viu, diu, en un apocalipsi contínua.
L'apocalipsi no és el darrer moment, ni acaba el món. És una cosa contínua. És una dinàmica de caure i aixecar-se. Sempre estem vivint en l'apocalipsi. No és que arribi. Està passant ara mateix.
L'escriptor de 72 anys va fer ahir una xerrada al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
I ara parlem d'aquesta casa perquè 3CAT participa aquest any en 27 llargmetratges i 11 sèries de ficció. És una xifra rècord en produccions com Balandrau, Vent Salvatge, Cronos, Cavaller o Rebalejar.
Emocionat.
Ho sento.
3CAT manté així l'aposta estratègica per consolidar-se com a motor de l'audiovisual català i factoria de continguts en la nostra llengua. Rosa Romàs, presidenta de 3CAT.
Hem buscat maneres de produir diferent, aliances estratègiques en plataformes, relacions diferents amb les productores, amb els actors, amb els guionistes, amb aquesta perspectiva que dèiem de transmetre a través de l'audiovisual la història del nostre país.
La ficció és un gènere d'èxit tant a la TV3 com a 3CAT. A la plataforma va sumar 100 milions de reproduccions al 2025. Això és un 60% de tot el consum a la carta.
I els esports, Robert Prat.
El Paris Saint-Germain de Luis Enrique o el Newcastle seran el rival del Barça als vuitens de la Champions. El Madrid guanya el Benfica, li pot tocar el City de Guardiola o l'Sporting de Portugal. El Barça, mentrestant, no podrà obrir el gol nord dimarts que ve al partit decisiu contra l'Atlètic de Madrid i el Barça de bàsquet perd a l'Eurolliga a la pista de la Virtus.
Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
L'atzar decidirà si el camí del Barça en aquesta Champions es presenta il·lusionant, amb un possible Newcastle a vuitens, o aterrador, amb el PSG de Luis Enrique picant a la porta. Una vegada més, com ja li va passar al Liverpool la temporada passada, és l'actuació del PSG la que amenaça ara un equip que va fer els deures per entrar entre els vuit primers i es trobarà a vuitens el campió d'Europa. Una eliminatòria que no voldria el Barça i que de ben segur tampoc no voldrà Luis Enrique, que ja va admetre a l'agost que jugar contra els Blaugrana no era un plat de bon gust.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals la utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 2 graus a Sort, 7 a Igualada, aquí a Boira, i 9 graus a l'Escala, aquí s'han format núvols baixos. Avui, tots aquests núvols baixos, bancs de boira, seran presents a molts trams del litoral i del prelitoral també. Són més extensos, continuats a les comarques de Girona, també el Delta de l'Ebre, la resta molt més trencats. En canvi, l'interior avui farà sol. Al migdia creiem que tots aquests núvols acabaran aixecant i acabaran imposant-se el sol a gairebé tot arreu, amb una temperatura que s'enfilarà entre els 18-22 graus, més frenada a la costa, i a la nit tornaran a formar-se molts bancs de boira també demà divendres.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els matins del cap de setmana, el suplement...
Hòstia, ho diu aquesta cançó. Sí, no puc suportar, no, em genera una mena de...
Fora.
No, tranquil, vull dir, ja està
Esteve,
bé.
Eh?
Sí, però és d'aquelles que dius, hòstia, com vaig poder fer això? I la toquem a cada concert?
No,
t'explico. Clar, sembla que sigui idiota.
Bueno, perquè el públic mana, vull dir que...
No, perquè tampoc és una cançó que agradi massa al públic.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
La producció és terrorífica.
Ah, la producció.
Sí, és horrible.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Elton John també em porta.
No sé qui és, sí.
No saps qui és, l'Elton John?
Elton John.
Home, és el que va cantar l'enterro de la Lady Di.
La Lady Di és morta?
Sí.
Ja,
va tenir l'accident amb aquell àrab.
Sí. Amb un àrab?
Sí.
La Lady Di?
Sí, noi.
Quin collons de món vivim? Ja ho sap la gent, tot això. Sí.
Va ser el mateix any que es va morir la Teresa de Calcuta.
Com és que no es diu?
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
A partir de 8:45, en temps d'àgora, analitzarem tot el que ha sortit a la llum després de la desclassificació ahir dels arxius del cop d'estat fallit del 23F.
I a 9:00 entrevistarem la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, 24 hores abans que el govern aprovi els pressupostos per al 2026 en un Consell Executiu Extraordinari i sense tenir el suport d'Esquerra Republicana.
A 10:45 farem la taverna des d'un dels bars que hi ha al costat de Catalunya Ràdio, el Taita. Des d'allà sentirem les recomanacions gastronòmiques de Pau Arenós, Maria Nicolau, Marc Casanovas i Carles Xuriguera.
I a 11:00, acompanyats de Jordi González, entrevistarem Andrea Fuentes, seleccionadora de l'equip espanyol de natació artística. Ens presentarà el seu llibre Mentalidad, propósito, pasión, cómo conseguir tus metas disfrutando del proceso.
Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
Ahir, mentre esperàvem que es fessin públics els documents desclassificats del 23F, el rei i la reina emèrits van recordar amb nosaltres com va ser aquella tarda de l'intent de cop d'estat.
A mi me avisan en plena reunión,
sí.
Me vestí enseguida y me planté, sí, en palacio.
No, camisa por fuera, pantalón, despeinado y sin calcetines.
Porque por el camino me peleé con un perro.
Eso, que... Ya está mentint una altra vegada.
Això passa molt.
Passa muchísimo en esa época.
Carretes de barallar amb un gos.
Claro, sí. Cuando llegué, pues lo primero que vi fue a mi hija, la infanta de Elena, y exclamé... ¡Cabrones! ¿Qué le habéis hecho?
Nada.
¿Com? ¿Qué le...
Nada.
¿Qué vos digo? No. ¿Qué le habéis hecho?
Pero es que por los nervios me pareció que...
Ja, bueno, es... No, home, hòstia. O sigui, vostè va veure la seva filla...
Sí, 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 veure... Hi ha un moment que s'espanta.
¡Hijos de puta!
I al final...
¿Qué le habéis hecho a mi hija? Y luego caí en la cuenta.
És així, és així. Sí. Cap a 11:45, més temes pendents.
Gràcies, Jovany. Pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Gita Robert.
Avui és un bon dia per recomanar-vos a una escriptora i una pintora. L'escriptora mexicana Elena Poniatowska té un llibre sobre la pintora Leonora Carrington, una de les principals artistes surrealistes del segle passat, i que té una vida de pel·lícula. Entre els moviments artístics de començaments de segle a França, una estada molt tèrbola a Espanya durant la guerra, la fugida als Estats Units amb altres artistes exiliats, etc. El llibre es diu Leonora i no és una biografia acadèmica, sinó una mena de vida novel·lada, i el publica l'editorial Seix Barral.
I el segon, la Llucia Ramis.
Hi ha una paraula que no suport gaire, que és resiliència. És fer-se fort davant les situacions adverses o traumàtiques o estressants i a sobre posar bona cara, acceptar els obstacles com una oportunitat i continuar endavant de manera constructiva. És la capacitat que té un ecosistema de retornar la mateixa composició específica i el seu estat normal en ser afectat per pertorbacions o interferències, però aplicat a la psicologia hi vaig una trampa, que és la d'aguantar coses que no caldria suportar. En tot cas, val a dir que la resiliència és inspiradora i avui pot ser un bon dia per recuperar aquest holding on, resistir.